Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Taxistes que heu fet serveis gratuïts per portar les persones als hospitals quan ho han necessitat, o també per portar-los a casa al donar-los d'alta. Taxistes que heu ajudat desinteressadament. El nostre aplaudiment avui per vosaltres.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
Bona nit de nou. El nombre total de morts amb Covid-19 a Espanya és de 26.834, segons la xifra que ha donat avui el Ministeri de Sanitat. Són gairebé 2.000 menys que ahir diumenge, una rectificació a la baixa que s'explica perquè han deixat d'aparèixer a la llista 1.126 víctimes a Catalunya, 291 a Madrid, 152 a Castella-La Manxa, 62 a la Comunitat Valenciana i 48 a Castella i Lleó. En total són 1.918 víctimes desaparegudes de la llista. Sanitat ha sumat al recompte 50 morts amb data de defunció els últims 7 dies. A banda d'aquestes correccions, el coordinador dels Centres d'Alertes i Emergències Mèdiques d'Espanya, Fernando Simón, ha reconegut que la variació és molta i que està verificant que sigui així. La desescalada avança i també el nombre de morts diaris continua a la baixa. Us expliquem també que Catalunya va recuperant a poc l'espai perdut per la pandèmia del coronavirus. Han pogut obrir avui les terrasses, tot i que una de cada tres s'han acollit aquesta possibilitat, i en aquesta fase 1 de desescalada ja està tot Catalunya, amb una part també a la fase 2. Hem sabut també aquesta tarda que el turisme estranger no haurà de passar quarantena a partir de l'1 de juliol. Espanya obliga els turistes a passar dues setmanes de quarantena des del 15 de maig, una mesura molt criticada, per exemple, pel govern francès. I també recordem, en plana cultural, que el grup Charango publicarà el 19 de juny el seu quart i últim disc de vent i ales serà el seu títol, segons ha explicat els seus components en un vídeo documental. I les celebracions sacramentals comunitàries de l'Església Catòlica van tornar ahir a tenir vida en el primer diumenge en què es podia celebrar el culte públic.
Ràdio Estel. Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. L'Església celebrava ahir, com sempre els últims anys, coincidint amb la festa de l'Ascensió del Senyor, la 54a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Entre els missatges dels bisbes de Catalunya sobre aquesta commemoració, comencem avui destacant el del bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, perquè és el responsable de mitjans de comunicació a la Tarraconense. En la seva missiva, Jiménez Valls diu que comunicar a tothom les paraules i els fets de Jesucrist és més que un consell per als cristians. És una obligació que se'ns imposa per completar en la nostra vida allò que hem cregut, celebrat i viscut. Afirma també que l'Església sempre ha reconegut, ha valorat i ha agraït la feina dels comunicadors i de les empreses periodístiques al servei de la societat, alhora que ha reservat un dia perquè tots els cristians li prestin la deguda importància. Finalment, el bisbe de Lleida recorda que la comissió de mitjans, de la qual ell forma part, va fer públic un missatge el dia de Pasqua agraint, ja immersos en aquesta calamitat, referint-se a la pandèmia, la feina de molts professionals de la informació que s'esforcen ara i sempre per buscar i defensar la llibertat en tots els àmbits, la veracitat dels relats i la pretensió d'oferir un bon servei a la societat, que és, en definitiva, la dipositària del dret a estar informada. I ens quedem amb unes breus paraules que el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, ens dedicava ahir durant la missa del vespre, transmesa en directe per aquesta casa. Deia gràcies a Ràdio Estel i a Catalunya Cristiana pel seu servei. I ens felicitava, modestament ho diem, per la nostra feina i la nostra actitud durant aquesta pandèmia. Intentem fer els esforços possibles dintre de les nostres limitacions i així us ho traslladem. Amics i amigues, per cert, que el lema del missatge de l'Església per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials aquest any ha estat "La vida es fa història", perquè ho puguis explicar i gravar en la memòria. El Papa demana als periodistes que fabriquin històries que construeixin i no pas que destrueixin. Això és el que intentem fer precisament des de la veu de Càritas a Ràdio Estel, explicar i teixir històries d'esperança. Benvinguts a aquesta nova edició de la veu de Càritas a Ràdio Estel. Avui parlarem d'aquesta jornada, com no podia ser d'una altra manera, la de les comunicacions socials, i ho farem recordant alguns dels missatges més destacats del Sant Pare per aquest dia. També comptarem amb la presència de Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que ens explicarà les accions que s'han fet durant el confinament arreu del país. També ens acompanyarà uns minuts Fernando Díez, del Departament d'Anàlisi Social i Incidència de Càritas Diocesana de Barcelona. Això, una intervenció del secretari de Presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, i una mica més us acompanyarà, com cada dilluns a aquesta hora, si Déu vol, fins a les 9. Salutacions del José Matosas a les vies de so, també del Rafa Sanahuja a la redacció, de la Montserrat Creus a la coordinació i també amb el Luis Miguel Luna a la rereguarda, com sempre, i en el servei màxim us parla davant del micròfon Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. El missatge de la caritat avui ens arriba a partir dels textos del Papa Francesc amb la veu de Montserrat Creus. Endavant.
El missatge de la caritat.
El Papa comença el seu missatge explicant-nos que sovint decidim el que està bé o malament de fer basant-nos en els personatges i en les històries que hem assimilat. Els relats ens ensenyen, plasmen les nostres conviccions i els nostres comportaments, ens poden ajudar a entendre i a dir qui som. Les històries de cada època tenen un talé comú. L'estructura preveu herois, també actuals, que per dur a terme un somni s'enfronten a situacions difícils, lluiten contra el mal, empesos per una força que els dona valentia, la de l'amor. Submergint-nos en les històries, podem trobar motivacions heroiques per enfrontar els reptes de la vida. Des del principi, el nostre relat es veu amenaçat. En la història serpenteja el mal. Quantes històries ens narcotitzen, convencent-nos que necessitem contínuament tenir, posseir, consumir, per a ser feliços. Quasi no ens adonem de com ens tornem hàbits de xafarderies i de tafaneries, de quanta violència i falsedat consumim. Sovint, en els telers de la comunicació, en lloc de relats constructius, que són un aglutinant dels llaços socials i del teixit cultural, es fabriquen històries destructives i provocadores que desgasten i trenquen els fils fràgils de la convivència. Recopilant informació no contrastada, repetint discursos trivials i falsament persuasius, fustigant amb proclames d'odi, no es teixeix la història humana, sinó que es despulla l'home de la dignitat. Però mentre que les històries utilitzades amb finalitats instrumentals i de poder tenen una vida breu, una bona història és capaç de transcendir els límits de l'espai i del temps. A distància de segles, segueix sent actual perquè alimenta la vida. En una època en la qual la falsificació és cada vegada més sofisticada i arriba a nivells exponencials, el deepfake, necessitem saviesa per a rebre i crear relats vells, veritables i bons. Necessitem valor per a rebutjar els que són falsos i malvats. I aquí, el llibre dels llibres ens ajuda. En aquest sentit, la Bíblia és la gran història d'amor entre Déu i la humanitat. Al centre hi ha Jesús. La seva història porta a l'acompliment l'amor de Déu per l'home i alhora la història d'amor de l'home per Déu. L'home serà cridat així, de generació en generació, a explicar i a gravar en la seva memòria els episodis més significatius d'aquesta història d'històries, els que puguin comunicar el sentit del que ha passat. I recordem també que el mateix Jesús parlava de Déu no amb discursos abstractes, sinó amb paràboles, narracions breus, preses de la vida quotidiana. Aquí la vida es fa història i després, per qui l'escolta, la història es fa vida. Aquesta narració entra en la vida de qui l'escolta i la transforma. Tot i que per a moltes persones la història de Jesús és un fet del passat, el Papa Francesc ens recorda que la història de Crist no és patrimoni del passat, és la nostra història, sempre actual. Ens mostra que a Déu li importa tant l'home? Tota història humana té una dignitat que no pot suprimir-se. Per tant, la humanitat es mereix relats que estiguin a la seva alçada. Aquesta alçada vertiginosa i fascinant a la qual Jesús la va elevar. Les nostres històries interessen a Déu. Sí, perquè ningú és un extra en l'escenari del món i la història de cadascú està oberta a la possibilitat de canviar. Fins i tot quan expliquem el mal, podem aprendre a deixar espai a la redempció. Podem reconèixer enmig del mal el dinamisme del bé i fer-li un lloc. Finalment, el Papa demana ajuda a la Verge Maria. Escolteu les nostres històries, guardeu-les en el vostre cor i feu vostres aquelles històries que ningú no vol escoltar. Ensenyeu-nos a reconèixer el fil bo que guia la història. Mireu el cúmul de nusos en què s'ha enredat la nostra vida, paralitzant la nostra memòria. Les vostres mans delicades poden desfer qualsevol nus. Dona de l'esperit, mare de la confiança, inspireu-nos també a nosaltres. Ajudeu-nos a construir històries de pau, històries de futur, i mostreu-nos el camí per a recórrer-les junts.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Després d'aquesta síntesi de Montserrat Creus, gràcies, Montse, per la teva aportació en la nostra reflexió setmanal. Ara connectem amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, perquè ens expliqui l'acció de Càritas a Catalunya durant aquesta etapa de confinament. Senyor Francesc Roig, bona nit i benvingut a la veu de Càritas.
Molt bona nit en aquesta segona fase.
Efectivament.
Hauríem de començar a entendre la famosa pel·lícula de Trobades a la tercera fase.
Sí, a la qual encara no hem arribat. A Tarragona, on vostè viu, sí que estan a la segona, però aquí a Barcelona encara a la primera.
Sí.
I gràcies, bé, hem arribat a la primera. En qualsevol cas, anem fent camí. Bé, en aquest inici de la primera fase, com a mínim a tot Catalunya, i a bona part de la població, com s'ha viscut, què pot dir de com s'ha viscut aquesta etapa de crisi a les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, senyor Roig?
La percepció que hem tingut a les Càritas és la mateixa percepció que segurament hi ha hagut amb una sensibilitat social pronunciada de preocupació i, sobretot, d'angoixa. Davant, i quan dic angoixa, no ho dic en el sentit pessimista de la realitat, sinó de ser conscients que estem transitant o caminem sobre plaques de gel, per entendre'ns. A veure, si la situació de la passada crisi del 2008, que va durar fins al 2013, encara no la teníem del tot superada, perquè vulguem o no, la crisi aquesta no s'havia superat del tot, arrossegàvem encara unes grans dosis de problemàtica, diguem-ne, de pobresa. Ara ens arriba aquesta nova crisi producte de la pandèmia del Covid-19 i, per tant, això accentua encara més la situació de gravetat d'aquell gran paquet de pobresa que hi ha a la nostra societat, a l'entorn dels nuclis urbans, sobretot, i especialment en determinats barris on la situació de manca de treball, de manca d'aliments, de pocs recursos, fa que la situació sigui d'angoixa. Per tant, hem viscut situacions d'angoixa i de problemàtica de no només saber què farem ara, sinó com ens ho farem després, perquè la crisi forta vindrà a partir del post-Covid-19.
Senyor Francesc Roig, quines han estat les persones més afectades per aquesta crisi?
Bé, en primer lloc, abans de dir quines han estat les persones més afectades, des de Càritas Catalunya i en nom de totes les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, volem tenir un especial record per totes aquelles persones que ens han deixat a causa del coronavirus, per totes les seves famílies, per aquelles persones també que encara estan afectades per aquesta pandèmia i, sobretot, pels professionals de la salut que estan treballant intensament per a la cura d'aquestes persones afectades i pels milers de voluntàries i voluntaris de Càritas i d'altres organitzacions socials que estan atenent aquestes persones vulnerables que s'adrecen als nostres punts d'atenció i que són beneficiàries dels nostres equipaments, com, per exemple, doncs, els centres de distribució d'aliments, menjadors socials, pisos compartits, centres residencials de 24 hores, etc. Per tant, a tots ells els hem d'agrair moltíssim aquest estar al peu de trinxera, de donar sortida, de donar solució, de donar suport, i a totes les persones contractades a Càritas que, a través del teletreball, estan fent des de casa una feina indescriptible en el sentit de contactes telefònics, videoconferències, etc., per tal d'acompanyar a totes aquestes persones que estan soles a casa i no surten.
Avui parlem amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Què ha suposat aquesta crisi per als equips de l'entitat interdiocesana, Càritas Catalunya? Com els ha afectat el confinament, la reducció del voluntariat?
Sí, bé, en un principi vam recomanar a totes les persones de més de 65 anys que fessin una retirada estratègica a les seves llars. Per tant, hem hagut de prescindir d'un gran nombre de voluntàries i voluntaris que la majoria tenen més de 65 anys i que, per tant, doncs, no han pogut col·laborar com ells els hauria agradat. Però tot i així, aquesta primera, diguem-ne, fase de confinament, en què hem estat tots a la fase zero, per entendre'ns, Càritas Catalunya, és a dir, les 10 Càritas diocesanes amb tots els seus serveis, hem mantingut el 55% dels projectes i dels serveis en actiu. I bona part de tots aquests serveis han continuat oberts. Com he dit abans, distribució d'aliments, equipaments residencials, serveis d'assistència a la llar, també. I, per tant, aquests serveis han cobert al voltant d'uns punts de servei de 355 poblacions a tot Catalunya. I si aquestes 355 poblacions a tot Catalunya eren abans del confinament, ara hem pogut mantenir actives a 287 poblacions, és a dir, un 81%. Això és molt. Vol dir que Càritas no tanca, ni ha tancat mai davant de l'adversitat, davant dels problemes i davant de les pandèmies, com és el cas d'ara. Per tant, tenim aquest eslògan, però també tenim una realitat constatable cada dia. I som quan se'ns requereix. Ens aboquem allí on se'ns demana. I, sobretot, practiquem la generositat sense mirar ni diferències de pell, ni d'ètnies, ni de situacions socials. Càritas, des de fa 2.000 anys, continua fent el mateix servei de la caritat, que és la caritat cristiana a les persones que més ho necessiten, els vulnerables de tot el món.
Sens dubte. Càritas, juntament amb altres entitats socials destacades de Catalunya, s'ha reunit virtualment 3 cops amb el president de la Generalitat i amb representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Com han anat aquestes reunions i quina ha estat la resposta del govern?
Bé, jo diria que les reunions han estat molt útils, necessàries i, sobretot, ens han resultat convenients de mantenir aquesta reunió virtual amb el president de la Generalitat per explicar-li, perquè moltes vegades la feina de Càritas passa bastant desapercebuda, perquè no som massa donats, ni ho hem estat mai, a fer publicitats d'aquestes mediàtiques que omplin els primers titulars de la televisió, de la premsa escrita o de la ràdio. Nosaltres fem i actuem sense necessitat de fer grans manifestacions explícites del que fem i del que actuem. Per tant, era bo que, en aquest cas, el president de la Generalitat conegués de primera mà què és el que fèiem, quina era la realitat i el baròmetre de la nostra situació i, sobretot, la problemàtica de presentar-li la situació real per evitar la postcrisi que temem que sigui molt dura. I aquesta realitat, doncs, li vam posar en coneixement, sobretot li vam dir que manteníem a disposició dels ajuntaments les infraestructures que nosaltres doncs, teníem tancades, però per si convenia. Però, sobretot, el que li vam dir eren quins eren els problemes més greus que en aquest moment detectàvem i continuem detectant. Un d'ells és el problema de l'habitatge i, sobretot, els pisos de relloguer. Un altre és la sortida que haurem de trobar amb equilibri social i conscienciació urbana sobre aquesta crisi imminent que tenim a la porta. I, sobretot, contradint una mica, i ara em permeto una llicència literària, contradint una mica el que deia l'escriptor Saint-Exupéry en el seu llibre El petit príncep, que allò essencial és invisible als ulls, aquesta pandèmia d'ara ha contradit aquest lema i precisament hem fet visible als ulls aquesta part essencial de la pobresa, sobretot perquè tota l'economia submergida, que fins ara hi coneixíem que hi existia, ara ha sortit a la superfície. Per què? Perquè tot el servei domèstic que tenia o vivia d'aquesta economia submergida i sobretot en la cura de persones grans, ara, en el moment del confinament, s'ha tallat aquests ingressos i aquestes situacions ha incrementat horriblement la pobresa, sobretot en el pagament del que moltes vegades ja era just i ara és insuficient. Mm-hmm.
Bé, sabem, d'altra banda, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que està en marxa la campanya Càritas per 3. Què els va motivar, els seus impulsors, és a dir, les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, a iniciar aquesta campanya i com s'hi pot col·laborar?
Sí, a veure, la motivació no és altra que en un mes i mig, quan vam posar en marxa la possibilitat de fer aquesta campanya, havíem detectat que les peticions d'ajuda que ens arribaven a Càritas s'havien triplicat. Per tant, havíem multiplicat per 3 les peticions d'ajuda. I aleshores se'ns va acudir de fer aquest eslògan que, ja que nosaltres haurem de triplicar-nos en els ajuts a les persones que ho necessiten, també demanem que la societat tripliqui la seva generositat en benefici dels qui realment ho necessiten i són vulnerables de veritat. Per tant, aquesta campanya de Càritas per 3, que ens ha donat de moment un resultat esperançador per la col·laboració que hem anat rebent, hem d'agrair als mitjans de comunicació que, d'una manera, diguem-ne, altruista, ens han facilitat espais, o si no ens ho han facilitat del tot gratuïtament, ens ho han fet a uns preus molt mòdics, tant TV3 com La Vanguardia, com La Cope o 13TV, etc. Per tant, aquests grans mitjans de comunicació de masses han facilitat que nosaltres fóssim a la finestra de les llars, que cada dia escolten i miren els oients, o els espectadors, per tal que dir, mireu, la realitat no és com moltes vegades ens agradaria, la realitat és com ens arriba, i ens arriba molt fracturada, molt damnificada. Per tant, aquesta realitat que s'ha triplicat, necessitem que vosaltres també tripliqueu la generositat, que ja s'ha fet moltes vegades, però que aquesta vegada hi hagi un esforç addicional per fer front a aquesta pandèmia de crisi que a partir d'ara començarà a notar-se i que a nosaltres ens preocupa una mica perquè moltes vegades pot ser el germen, si no es gestiona bé des del poder polític, des del poder públic, des de les institucions, si no es gestiona bé amb aquest esforç públic i privat per crear una situació d'equilibri social i conscienciació urbana, podem acabar estant davant d'un esclat social de dimensions poc definides ara, però inimaginables, com s'han produït en altres països.
Bé, a banda d'aquests mitjans d'amplíssima difusió que vostè ha esmentat, nosaltres també ens sumem, naturalment, com ja sap, amb aquest programa i amb altres espais.
Jo dono per fet, Estel, ha estat col·laborador des del minut no 0, menys 10.
Des d'abans, sí. Ho donàvem també per fet nosaltres, però moltes gràcies, sí, senyor Francesc Roig. Bé, una doble pregunta molt ràpidament per acabar. D'una banda, quins són els principals problemes que ha hagut d'afrontar Càritas Catalunya i, sobretot, les persones que demanen ajuda a l'entitat catòlica? I quines són les perspectives de futur que, en part, vostè ja ha apuntat una mica, senyor Francesc Roig? Què ens diria?
A veure, les necessitats bàsicament són alimentació i habitatge, bàsicament. Però, sí, sobretot, ens preocupa també la situació dels empadronaments, la immigració. Hem demanat, hem insistit i hem reiterat i hem protestat perquè molts ajuntaments estaven tancats i prorrogaven aquestes autoritzacions d'estrangeria i les targetes de sol·licitud d'asil i, per tant, moltes vegades els derivaven cap a Càritas. Nosaltres, certament, som el terminal del sistema, i ho coneixem i ho sabem, però també demanem que les administracions públiques siguin conscients de la realitat que han de gestionar i que la gestionin. Perquè si no ho gestionem bé entre tots, l'atzucac que pot arribar a tenir, per exemple, i només cito, una institució com Creu Roja, que també està en una situació límit com nosaltres, aquesta situació pot arribar a ser insostenible. Fins ara hi havia determinats grups o determinats sectors socials que blasmaven contra la immigració. I ara resulta que la immigració és supernecessària per tot el tema de cobrir les necessitats de recol·lecció de collites o de situació de camp, etc. Per tant, quan convé, els immigrats els fem fora. Però quan ens convé, els demanem que es quedin. Hem de ser realistes amb això i hem de ser conseqüents. La realitat de les persones no està supeditada a vaivens socials d'aquest estil. La realitat d'una persona sempre, sempre és la mateixa. I nosaltres demanem, de cara a aquest futur, que vostè em preguntava, sí, ens caldrà un nou gir de consciència col·lectiva, certament, i això ho hem de tenir clar, canviar la nostra consciència col·lectiva en general. Hem d'anar cap a un despertar cultural i espiritual que estigui contraposat a l'actual materialisme del consum. O tallem aquest, diguem-ne, aquest desenfrenament del consumisme i recuperem la concepció holística grega, si se'm permet, de dir que considera l'home com a part constituent i fonamental de l'univers, i si no és així, no haurem avançat res, no haurem après res d'aquesta crisi.
Bé, doncs està claríssim. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya.
Si em permet, sí, voldria acabar dient una cosa.
Endavant.
Amb tot això que jo hagi pogut dir, es queda petitíssim comparat amb el que el papa Francesc ja de manera premonitòria fa 5 anys va escriure en la seva encíclica Laudato Si. Per tant, jo recomano que en els temps de disponibilitat que les persones tinguin a casa seva s'acostin a una lectura molt profitosa, que és aquesta encíclica del papa Francesc.
Doncs està dit, ahir se celebrava aquest 5è aniversari i nosaltres seguim recomanant la lectura d'aquesta encíclica profètica, com vostè diu, premonitòria. Gràcies, novament, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya.
I fins una altra.
Fins una altra. Bona nit, una abraçada.
Bona nit.
La veu dels testimonis.
D'altra banda, de comunicació i sensibilització, parlarem després un moment amb el secretari de Presidència, Luis Miguel Luna, també, com també parcialment hem fet ara fa una estoneta amb el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. I és que, en relació amb aquests dos valors de la comunicació i la sensibilització, entitats com Càritas tenen la seva missió en la denúncia profètica. I per parlar d'aquest tema, comptem amb la presència uns minuts de Fernando Díaz, del Departament d'Anàlisi Social i Incidència de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona nit, senyor Fernando Díaz.
Hola, bona nit.
Què és la denúncia profètica per a Càritas?
Doncs la denúncia profètica es basa en posar a l'agenda política, explicar a la ciutadania en general i als polítics en particular la realitat que veiem des de Càritas.
I quins objectius té aquest valor de la denúncia profètica?
Es tracta de canviar la realitat. Es tracta de modificar les estructures que fan que existeixi una pobresa, situacions de pobresa i situacions d'exclusió, perquè la nostra acció social sola no podria aconseguir aquest canvi tan necessari.
Per tant, és denunciar, tots sabem què vol dir, no?, en sentit social, denunciar un estat concret d'injustícia, de desigualtat, etc., però amb l'objectiu que això canvi. D'aquí ve potser el terme profecia, profecia de canviar les coses a millor.
Sí, exacte.
Bé, senyor Fernando Díaz, en qualsevol cas, és el mateix denúncia profètica que incidència política? I incidència política i lobbying, ens ho pot aclarir una mica, tot això?
Doncs, tal com l'entenem nosaltres a Càritas, la denúncia profètica i la incidència sí que són el mateix. Perquè no serveix només en expressar quin és el patiment de les persones que viuen en aquesta situació, sinó que hem de fer un pas més, que és explicar com es poden resoldre aquestes situacions. És a dir, ser propositius. Això és l'incidència, que totes les organitzacions fan incidència, fan també propostes de com canviar la situació estructural. El lobbying, que és un altre, el fer de lobby, que és un altre recurs, és com dir així una eina de la incidència, en el sentit que es tracta de, bueno, és, per dir-ho així, és el que es parlava de fer de grup de pressió, no?
Sí.
Com sindicat o també un grup d'empreses que tenen un determinats interessos a la societat i que provoquen que la legislació o la política pública giri cap als seus interessos. En el nostre cas, quan fem alguna acció de lobbying o de pressió, sempre la fem en base als drets de les persones que tenem, amb una perspectiva de drets humans i amb la nostra realitat que veiem cada dia als centres d'atenció de Càritas.
Què cal fer perquè una entitat social com Càritas faci incidència política? Totes les entitats no lucratives poden fer-la?
La pot fer qualsevol entitat no lucrativa. La diferència està en quina realitat estan veient i quina capacitat d'anàlisi tenen. Nosaltres tenim la tremenda sort de comptar amb informes i amb moltes experiències que ens transmeten els companys i companyes que tenen persones i que acompanyen aquestes persones, ja siguin voluntaris o persones contractades. Quan més punts de vista aportis a l'àmbit de la incidència, més realitat ets capaç de posar a l'agenda política i més força tenen els teus arguments per demanar un canvi.
I quines són, si és que es poden precisar, les accions d'incidència política que està efectuant, per exemple, ara Càritas Diocesana de Barcelona?
Sí, doncs mira, ara en el marc de la crisi de la Covid-19, i també en vista que s'ha obert l'oportunitat a nivell estatal de formular un ingrés mínim vital, sobretot estem en aquesta línia. La idea és aconseguir que tothom tingui diners per garantir unes necessitats bàsiques mínimes. A Catalunya tenim la renda garantida de ciutadania, que ja fa uns anys que funciona. Li queda molt espai per desplegar-se del tot i per funcionar molt millor, per aconseguir el seu objectiu, i ara que ve un actor nou, que és l'Estat, que implementa l'ingrés mínim vital, del que es tracta i la nostra preocupació és de com serà aquesta relació entre l'ingrés mínim vital estatal i la renda garantida de ciutadania. No volem que en l'interí d'aquestes dues polítiques es posin d'acord i s'alineen, les persones pateixin encara situacions de petites o grans distorsions a la seva vida.
I encara amb Fernando Díaz, del Departament d'Anàlisi Social i Incidència de Càritas Diocesana de Barcelona, vostè que participa en el grup de treball d'incidència política de Càritas Espanyola, què ens diria sobre els reptes que tenen vostès en aquest àmbit per aquest any i per al 2021? Quins són aquests reptes?
Sí, estem treballant sobretot en ingrés mínim vital, procurant que la política estatal que desenvolupi a tot l'Estat sigui compatible amb les rendes autonòmiques. Estem treballant en l'àmbit d'habitatge, que és una altra de les preocupacions, i en l'àmbit de migració, procurant que la vida de les persones que han hagut de venir de fora tinguin les millors condicions possibles.
Bé, i una última qüestió. Com podem participar els ciutadans en la incidència política de les ONGs i, en aquest cas, de Càritas, que és especial per a l'Església?
Doncs hi ha diferents nivells. El primer, evidentment, seria recolzar la nostra acció social i la nostra acció en general. Això passa per ser voluntari, com per ser donant o contribuïdor soci de les Càritas. Però també nosaltres, com a entitats, procurem fer visibilització d'aquestes accions d'incidència, ja sigui amb una pregària davant del CIE o ja sigui en una reunió que podem fer sobre el treball d'escena davant de la catedral, participar en aquestes convocatòries sempre ens dona, com més gent hi ha, ens dona més força també i dona més visibilitat a les nostres accions.
Moltíssimes gràcies, senyor Fernando Díaz, del Departament d'Anàlisi Social i Incidència de Càritas Diocesana de Barcelona. Una abraçada, molts ànims en aquests moments de màxima complicació i fins una propera ocasió.
Una abraçada molt forta, moltes gràcies.
I encara un últim testimoni avui per tancar la veu de Càritas, un programa que hem centrat avui en la comunicació en general en el tercer sector social amb motiu de la celebració ahir de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El nostre col·laborador i secretari de Presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, també cap de comunicació de l'entitat interdiocesana, ens farà unes recomanacions bibliogràfiques especials. Luis Miguel Luna, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs mira, tornem a ser per aquí.
I tant, molt contents de tenir-lo. Vostè també ha treballat en l'àmbit de la comunicació en el tercer sector des de fa uns quants anys i sabem que és un bibliòfil compulsiu, així es defineix vostè mateix. Quins llibres ens recomana sobre comunicació?
Sí, mira, fixa la compulsivitat que aquest dijous va obrir la llibreria Claret, ens ho va anunciar doncs, a tots els fidels bibliòfils i vaig anar cap allà i vaig tenir la gran sort de trobar dos llibres que són de l'any passat, però que fan referència a la comunicació. Recomano primer doncs, aquests dos, que un es titula Conectados y solitarios, a qué renunciamos en la vida online, escrit per Darío Eduardo Viganó, que el Darío havia estat director del Centre Televisiu Vaticà
sí.
I, a més, és una de les persones que ha dissenyat i iniciat la reforma dels mitjans de comunicació vaticans i actualment és un dels assessors del Dicasteri per a la comunicació de la Santa Seu. No?
Molt bé.
Aquest llibre és un llibre molt de butxaca, però que és molt, molt interessant perquè fa una reflexió sobre l'impacte dels nous mitjans de comunicació, sobre l'impacte de les xarxes socials, sobretot en la nostra comunicació diària. I llavors, doncs, també, com el títol ens indica, què implica aquest basar-nos tant en aquesta comunicació digital, què implica a nivell de renúncia, no? I llavors, tot i que l'autor valora aspectes positius que ens ofereixen les xarxes, però també ens avisa que sovint doncs, el missatge és molt curt, és molt breu, que no hi ha profunditat en molts missatges, la profunditat que té el cara a cara, no? Uh-huh. O bé, doncs, com també la hipersaturació, la gran quantitat d'informació que de vegades maneguem, doncs, lesiona una mica la nostra productivitat. Per tant, és un llibre breu, amb idees molt clares, que ens convida a una reflexió personal.
Doncs va, un altre llibre, Evangélicos en la nueva era de la comunicación, de l'any passat, el 2019.
Sí, aquesta Evangélicos és una obra col·lectiva, també de butxaca, escrita per Daniel Hofkamp, Pedro Tarquis, Jonathan Soriano, Joel Forster i Belén Díaz, que són tots ells són periodistes cristians evangèlics i que també doncs, el que han volgut és apropar-nos a alguns dels desafiaments que se'ns presenten als cristians en la societat actual, no? Amb una doble perspectiva, una perspectiva que seria personal i una altra col·lectiva. I, evidentment, doncs, com a companys de viatge, doncs, ens animen a ser sal i llum de la nostra societat, no? Llavors, bueno, ens destaquen el tema de les notícies falses, les fake news. Després també un altre article doncs, parla sobre les situacions de crisi. Un que és molt, molt curiós, que té un altre títol, però que jo l'he titulat El pla de comunicació de Jesucrist, perquè fa un símil, fa una comparativa, bueno, demostrant-nos que el millor comunicador de tota la història de la humanitat va ser Nostre Senyor. No?
Uh-huh.
I després bueno, doncs, també es parla dels estereotips que sovint es transmeten a través dels mitjans de comunicació. O sigui, per tant, també és un llibre de butxaca, de lectura molt fàcil, escrit per companys periodistes, per tant, és molt, molt didàctic.
Molt bé. I, finalment, La Iglesia de Cristal, propuesta y experiencias de comunicación durante crisis y controversias mediáticas. És un llibre del 2014, però que sembla que s'anticipa, no?, a moments com l'actual.
Bueno, aquest és jo diria que hauria de ser el llibre de capçalera de totes les persones que, en un moment o altre, ens hem dedicat o ens dediquem a la comunicació en entitats d'Església. L'hauríem de tenir perquè és un llibre de referència sobre la comunicació en situacions de crisi. A més, és, té un fons teòric normal, però no entra en la filosofia, sinó que sobretot és molt pragmàtic. Ens explica molts casos que s'han donat en diverses entitats d'Església i com s'han resolt, no? Per tant, doncs, realment és un petit manual. En Iago de la Cierva jo diria que l'encerta totalment, i sobretot com a bon comunicador de crisi, doncs es parla de la importància de la prevenció dels conflictes i de l'elaboració d'un pla de crisi.
Doncs nosaltres ens apuntem a tot el que és teixir històries i explicar la comunicació, com ara ens ha fet amb aquestes recomanacions literàries Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i cap de Comunicació de Càritas Catalunya. L'imaginem a totes les llibreries que van obrint aquests dies, vostè com la senyora aquella de les rebaixes, que sempre se la veia fent cua per entrar.
Jo dels primers, tingueu en compte, tingueu en compte que això, bueno, és que és una passió des de ben petit, o sigui...
Molt bé, doncs celebrem que comptem amb vostè també per això. Una abraçada, Luis Miguel Luna, i fins una altra.
Moltíssimes gràcies. Bona nit a vosaltres i a tots els oients de Ràdio Estel.
La caritat és notícia.
Càritas Catalunya s'ha adherit a la campanya Padró són drets, amb aquest hashtag, que han impulsat diverses entitats socials, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, conjuntament amb l'Ajuntament de la capital catalana. L'entitat considera que l'empadronament és la porta d'accés a molts drets bàsics, com ara el de la salut, l'educació o les prestacions socials, i que les administracions locals tenen l'obligació de proporcionar-lo a tots els seus veïns i veïnes.
Càritas Catalunya afirma que cal que tots els municipis catalans mantinguin una política activa d'empadronament, per tal que cap de les persones que hi viuen quedin al marge de l'accés a aquests drets bàsics. A més, assenyala que cal que els ajuntaments catalans apliquin la nova resolució publicada el passat 2 de maig, que substitueix la normativa de 2015. Aquesta resolució estableix que cal que siguin empadronats totes les persones que resideixen al municipi, siguin quina sigui la seva situació administrativa i sigui quin sigui l'habitatge, incloent situacions d'infrahabitatge. Des de fa anys, Càritas va denunciant i constatant l'augment de les desigualtats i ara, amb aquesta nova crisi que arribarà, preveu que ens hem de preparar per a una situació que encara s'agreujarà més. Cal que les forces polítiques i socials no arriben a bastir un pla de joc immediat. Finalment, l'entitat apunta que precisament en aquest moment és més important que mai la defensa dels drets de les persones i l'empadronament com a porta d'accés a drets bàsics. Cap municipi català pot deixar cap veí ni veïna sense empadronament.
Càritas Pla de l'Estany, l'àrea de benestar social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany mateix i la Diputació de Girona, DIP Salut, han posat en marxa aquest mes de maig el projecte Àncora. La iniciativa va néixer de la taula d'inclusió social del Pla de l'Estany i té com a finalitat detectar i prevenir les situacions d'aïllament de les persones grans que viuen soles i pateixen o estan en risc de patir aïllament social, físic, psicològic o també risc d'exclusió social.
Magda Pijuan, una de les tècniques responsables del projecte Càritas, va explicar en una entrevista a Radio Banyoles que per posar en marxa aquesta actuació, el projecte Àncora estableix una xarxa de prevenció i d'acció comunitària en què participen voluntàriament veïns i veïnes, comerciants, professionals de les entitats i serveis públics vinculats a la comarca del Pla de l'Estany. Aquesta xarxa potencia la responsabilitat per millorar la detecció de casos de risc en persones grans. També té com a objectiu fer una comarca més solidària, amb una mirada sensible i respectuosa envers la gent gran, per afavorir l'envelliment actiu i la qualitat de vida de les veïnes i veïns. 14 farmàcies del Pla de l'Estany s'han adherit a la iniciativa impulsada per Càritas i Benestar Social per ajudar a detectar persones soles en risc d'exclusió. Pijuan va fer un bon balanç de les primeres setmanes de funcionament del projecte i va detallar que les farmàcies ja han detectat els primers casos que han comunicat als serveis socials.
I del Pla de l'Estany al Gironès, perquè Càritas de Salt ha impulsat entre el voluntariat de Girona una campanya de recollida d'ordinadors de sobretaula, torres, tauletes i ordinadors portàtils perquè els alumnes d'aquest municipi del Gironès, Salt, que no disposin a casa de cap eina informàtica, puguin seguir les classes que el confinament obliga ara a fer de manera no presencial.
En total han aconseguit reunir una quarantena de dispositius, dels quals una vintena han estat reparats per un voluntari jubilat d'aquesta entitat altruista. Els beneficiaris d'aquests aparells són bàsicament joves que cursen l'ESO i cicles formatius i que ja rebien algun tipus de suport educatiu de Càritas per poder continuar amb els seus estudis des de casa.
Des de mitjans d'aquest mes de maig, el pavelló municipal de Lloret de Mar és la seu temporal del centre de distribució d'aliments de Càritas. L'antic local, al carrer Girona, havia quedat petit i l'Ajuntament de la localitat ha habilitat ara l'equipament abans de decidir el trasllat de l'entitat a una altra seu de manera definitiva. La pandèmia del coronavirus ha augmentat d'un 80% el nombre de famílies que recorren a aquest centre de distribució d'aliments de Lloret, concretament de 250 a 450, segons la presidenta local de Càritas, Lucía Echegoyen.
El trasllat del pavelló permet atendre el major nombre de famílies, unes 450, en lloc de les 250 d'abans, i complir les normes de seguretat, tant en la protecció dels voluntaris com en les distàncies entre els usuaris. Per Echegoyen, la gent necessita serveis, aliments i diners per pagar lloguer, aigua, gas i electricitat. La presidenta diu que la situació és delicada i es podria agreujar. A Càritas de Lloret hi ha un equip diari de 4 o 5 voluntaris, incloent-hi el Jovent Solidari de Lloret, i es fan torns. El centre de distribució de aliments obre de dilluns a divendres de les 10 del matí a la 1 del migdia i dimecres i dijous a la tarda. Un conserge municipal ajuda a regular les cues d'usuaris i controlar l'accés al pavelló perquè no hi hagi aglomeracions.
Ahir celebraven amb el 5è aniversari de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa comuna. Va ser publicada, recordem-ho, el 18 de juny de l'any 2015 i en el marc de la setmana Laudato Si, convocada a tot el món per l'Església, Càritas va reafirmar dimarts passat el seu compromís per escoltar el clam dels pobres i el de la terra.
A la seva encíclica, el Papa crida l'Església, els responsables de la presa de decisions i totes les persones de bona voluntat a reconèixer la urgència del nostre repte mediambiental i a recordar que les zones més pobres del món són particularment vulnerables a la degradació ambiental i les seves poblacions són les més afectades pels seus efectes. Un repte que no ha deixat d'engrandir-se a nivell global des de la seva publicació.
També us expliquem que la situació crítica de moltes persones, de famílies on conviuen infants, persones sense feina i sense ingressos, i també gent gran, urgeix la intervenció de Càritas lliurant a les famílies targetes moneder per comprar aliments als comerços.
Continuem amb el projecte de targetes bàsiques de compres d'aliments, iniciat fa 2 anys i que arran de la Covid-19 ha hagut d'augmentar per 3. El pressupost que s'hi destina des del passat mes de març, Càritas d'Urgell, al llarg del territori del Bisbat d'Urgell, ha repartit a les famílies que ho han necessitat targetes moneder per tal que puguin comprar aliments. Durant aquest període s'ha entregat un total de 101 targetes d'aliments per un valor de compra de gairebé 27.000 euros. La previsió de Càritas d'Urgell és la de repartir una última tongada d'ajuts extraordinaris per tal de no deixar les famílies en aquesta situació en la qual es troben ara, on les necessitats s'han triplicat.
Continuem amb el nostre resum informatiu de cada setmana des de la veu de Càritas. Des que es va decretar l'estat d'alarma el 14 de març passat, Càritas Interparroquial de Salou ha constatat un important augment del nombre de famílies que, davant la situació actual, han sol·licitat ajuda a l'entitat per cobrir necessitats bàsiques. La situació, però, no sembla que hagi de finalitzar un cop superada la crisi sanitària. És per això que, des de Càritas, recorden també que posteriorment les famílies trobaran moltes dificultats per tornar a la seva vida anterior, especialment les més fràgils. Per aquest motiu, precisament, llancen un missatge d'ajuda, de desesperació, per al present i per a un incert futur.
Càritas de Salou atenia el passat mes de març 213 famílies de la localitat. Esteve Tomàs, director de l'entitat a la capital de la Costa Daurada, recorda que es tracta de famílies registrades en els arxius de Càritas i que han de passar prèviament per un control de funcionament. En els últims dies han arribat a comptabilitzar prop de 350 famílies en situació d'extrema necessitat que han anat a buscar aliments fins a la seu de Càritas a la localitat. La gran tasca de l'entitat queda patent gràcies a la feina desinteressada d'una vintena de voluntaris, en molts casos són gent gran, que aquests dies han de romandre reclosos per la crisi sanitària. Mentrestant, gairebé una altra desena de persones està a peu del canó en el dia a dia tractant de solucionar els contratemps que s'acumulen. Esteve Tomàs afirma que solen atendre unes 50 famílies a la setmana, un cop al mes, i ha afegit que això no vol dir que no atenguin casos puntuals de gent que necessiti aliments de forma urgent i que no estiguin recollits en els seus arxius després de passar pels serveis socials de Salou. Tot i la crida solidària, els salouencs a col·laborar en aquest moment difícil, Tomàs assegura que està molt satisfet amb el comportament de la societat salouenca, ja que han tingut l'aportació de diverses empreses de la localitat, hotels inclosos, i de nombrosos particulars que, en la mesura de les seves possibilitats, donen tot el que poden.
Se celebra tot just avui el Dia d'Àfrica i és una bona ocasió per posar el focus sobre un continent que, davant de l'impacte global del coronavirus, torna a quedar fora de l'agenda de l'actualitat, tot i les greus emergències causades en els dos últims mesos per successives catàstrofes naturals a la regió dels Grans Llacs, a la República Democràtica del Congo i també a Kènia i Moçambic.
A l'habitual invisibilitat que pesa sobre els seriosos conflictes que segueixen dessagnant diverses regions africanes, s'afegeix ara la manca de referències informatives, per exemple, sobre els efectes de tres emergències on Càritas Espanyola està donant suport per prestar ajuda urgent als damnificats. Per exemple, els efectes de les pluges torrencials que van provocar a mitjans d'abril al Kivu Sud, a la República Democràtica del Congo. Greus danys van rebre i una emergència humanitària per a més de 16.000 damnificats a la ciutat d'Uvira i els seus voltants. També els efectes d'un altre front de pluges torrencials que el passat mes d'abril va provocar inundacions en 14 comtats de Kènia i el desplaçament de 30.000 persones que han perdut tots els seus béns i mitjans de vida. I els efectes també a Moçambic d'unes fortes pluges a l'àrea de Pemba amb greus danys d'infraestructures i habitatges. A la gravetat d'aquesta crisi es sumen les dificultats de mobilització de l'ajuda cap a les zones sinistrades a causa de les estrictes mesures de mobilitat i aïllament adoptades per la gran majoria dels governs a causa del coronavirus. Càritas Espanyola ha reorientat alguns dels seus projectes a l'Àfrica per adaptar-los a la resposta a les noves necessitats de prevenció sanitària causades pel coronavirus, com és el cas de Moçambic, el Marroc i Mauritània. Així mateix, s'han aprovat nous projectes centrats de manera específica en la prevenció i acompanyament als afectats a Djibouti, el Congo, Burkina Faso, Mali i Senegal. En total, Càritas Espanyola ha destinat fins ara un total de 240.000 euros.
I es va reobrir la setmana passada la botiga Troballa Roba Amiga situada al carrer del Bisbe número 2 de Lleida. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 10 a 2 al matí i dissabtes també de 10 a 2. A l'establiment únicament hi podran coincidir dues persones que arribin de l'exterior i que rebran atenció individualitzada per part de treballadors i treballadores de la botiga i els emprovadors no estaran actius.
L'entitat segueix tots els protocols de desinfecció de la roba i mesures d'higiene que exigeixen les administracions. Durant el període d'excepcionalitat, Troballes, l'empresa d'inserció promoguda per la Fundació Jaume Rubió i Rubió, no ha aturat la totalitat de la seva activitat i ha seguit oferint els serveis mínims de bugaderia, recollida i donació de roba. Com sempre, l'entitat s'ha mantingut al costat de les persones i dels col·lectius més vulnerables, realitzant esforços per ajudar a la ciutadania, com la donació realitzada el passat 23 de març de 1.000 guants, 50 pantalons d'un sol ús i 50 bates a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
I un últim apunt, Càritas Andorra va participar dimarts passat en la conferència regional de Càritas Europa d'aquest 2020. Aquesta reunió s'havia de celebrar precisament a Andorra, però finalment es va anul·lar per la pandèmia del coronavirus i es va fer per primera vegada de manera telemàtica. No hi va haver cap incidència tècnica. El País dels Pirineus va quedar representat per Francesc Mora. Van ser-hi presents 42 membres d'un total de 49 que formen la xarxa europea de l'entitat catòlica, amb un nombre de persones connectades de 75, que significava una considerable assistència. Després d'una pregària del president sortint, Luc Van Looy, va prendre la paraula el cardenal Peter Turkson com a enllaç entre Càritas i el papa Francesc. Va parlar de l'impacte del Covid-19 en tota l'organització, en el sentit que és un problema que afecta tots els aspectes de la vida més enllà dels simplement sanitaris. Va recordar igualment Turkson que se celebra el 5è aniversari, va ser ahir concretament, de l'encíclica Laudato Si, i que té relació això amb la conservació de la casa comuna, la terra i la humanitat. També va fer revisió del paper de Càritas en aquesta crisi del Covid-19. Finalment destaquem que, entre moltes altres qüestions, es van aprovar els estats financers de l'exercici del 2019 i el pressupost revisat per la crisi del 2020. També es va donar llum verda als informes dels auditors externs i dels interns.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Música. Càritas recorda, en aquest aniversari de l'encíclica Laudato Si, que la tasca de protegir la creació expressa els valors evangèlics essencials, que són honorar el nostre creador i estimar-nos els uns als altres. Amb motiu d'aquest aniversari de l'encíclica de Francesc, Càritas Internationalis ha preparat una relació dels projectes de lluita contra el canvi climàtic i en favor de la sostenibilitat mediambiental que actualment s'estan desenvolupant en els 5 continents. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Ha estat un plaer ser amb vosaltres. En aquest temps de confinament, especialment amb més sentit que mai, cada dilluns a les 8 teniu la cita habitual amb la veu de Càritas. Tornem, doncs, dilluns vinent a les 8 del vespre. Salutacions del José Matosas a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Rafa Sanahuja, el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.